24 anys i un nas prodigiós, fa anys que s'hi dedica i es prepara, és el Josep Pelegrín, millor sommelier de Catalunya. Josep, bon dia i benvingut.
Bon dia, gràcies.
Moltes felicitats. Moltes és un gràcies. Gran reconeixement aquest. El ser el millor nas de Catalunya és una cosa que has hagut d'entrenar durant molts anys?
Sí, és bastanta feina d'entrenament, de dedicació, d'estudi, també, perquè no és només tema d'olorar vins, també hi entra molt un examen teòric, que és bastant dur. Sí, sí, són uns quants anys de feina.
El que passa és que de vegades es redueix a la part del nas, sí. I la gent que habitualment bevem vi, no hi donem tanta importància al que per vosaltres és el nas, el que acaba qualificant un vi. Li donem molta importància a l'etiqueta, a quan el tastem si ens ha agradat o no ha agradat, això és vital, però a l'hora d'olorar-lo, potser no tant.
Bé, tot és important, però sí que és veritat doncs, que el moment de fer el tast doncs, sobretot serveix doncs, per entendre una miqueta el vi, no? per intentar entendre d'on ve, qui el fa, tot el que hi ha darrere del vi, no? més que intentar buscar aromes i sabors, sobretot el tema del tast et serveix per això, per intentar entendre doncs, què és el que l'elaborador vol dir fent aquell vi, el paisatge d'allà on prové el vi. Tot està dins de la copa del vi. Això és el que intentem buscar quan tastem el vi.
A veure si la gent des de casa li agrada anar seguint. Teníeu 5 proves, pot ser?
Sí.
La primera era un tast comentat de 2 vins.
Sí. És a dir, primer, prèvia a tot això, és un examen teòric. Un examen teòric de 50 preguntes referent a tot el món, tot el que té a veure amb la gastronomia. És a dir, a part de vins, ens entra també doncs, olis, formatges, tés, infusions, cafès. I llavors, els 4 amb millor resultat amb aquest examen, llavors passem a la prova final, que són aquestes 5 proves.
Val. És a dir, que abans hi ha tot un món que no té necessàriament a veure amb el vi, és exacte. De gastronomia en general.
Correcte.
També, sí, per sí. Tant, ser el millor sommelier implica que dominis molt sobre altres matèries que no són estrictament
sí.
De vi.
Sí, tot el que puguem arribar a servir en un restaurant, tot el que té a veure doncs, amb el servei de restaurant.
Per allò del maridatge.
Maridatges, sí, sí, tot cerveses, aiguardents, fins i tot puros, i tot el que envolta el món de la gastronomia doncs és susceptible de que t'entri
en aquest examen. Però, per exemple, no sé què et preguntaven dels puros.
No, en aquest cas no va entrar cap pregunta, no? Però et poden demanar, doncs, quin és el millor puro del món, no? L'any 2014, per exemple. I llavors, doncs, de tot l'altre, clar, a nivell mundial, no? Vins, zones vinícoles de tot el món, varietats, et posen varietats de tot el món i que has de dir si són blanques, negres, de quin país són. És bastant variat l'examen. Mm.
Llavors, tu superes aquesta prova i llavors passes a l'examen pràctic, per entendre'ns.
Sí, llavors venen aquestes 5 proves, que la primera doncs, era això, un tast comentat de 2 vins. Et posen vi blanc o un vi negre, normalment, i has de fer, et donen un temps, et donen 8 minuts, i has de fer un tast oral, comentat, de cara a un jurat i al públic, intentant doncs, descriure el vi que tens davant i com més informació puguis donar, doncs, millor. No? Si pots dir de quina zona ve, de quines varietats està fet, de quina collita és, tota la informació que puguis donar, doncs millor.
Com un detectiu dels vins, que no té
més
cap pista, no t'ensenyen, evidentment, ni la forma de l'ampolla, no saps res.
Tu trobes les 2 copes amb el vi ja servit i a partir d'aquí doncs, has d'anar de la copa en endarrere, no? El que comentàvem. A través del vi, a partir del vi, intentar tirar enrere, no? I veure, doncs, segons les característiques que et dona aquest vi amb nas i amb boca, doncs, de quina zona ve, de quines varietats pot ser, de quina collita més o menys, si té envelliment, no té envelliment, bueno, si és un vi jove, si és un vi amb fusta, una mica fer això, no? Investigar una miqueta tirant enrere a partir de la copa.
Olga Vallejo, hola,
Bon dia. Estava aquí escoltant amb molta atenció.
I és que li he demanat a l'Olga si pot entrar perquè penso que podríem fer una espècie d'experiment a partir de... El Josep ha portat 2 ampolles de vi, no dic quines ampolles són perquè no sé si l'Olga les ha pogut veure o no, farem una mica com d'experiment. Seria una mica semblant, això?
Sí,
és a dir,
sí.
Si ara li poséssim una mica de vi blanc i una mica de vi negre a l'Olga i li sí. Demanéssim què és el que li ve sí. Al cap, tastant-lo,
sí,
seria
sí,
una mica
seria
amb una el buit que... amb què tu et vas trobar en aquest examen.
Exacte, Val. Ni més ni menys.
Vols que ho provem, Josep?
Vinga, perfecte.
Sí?
Ja us dic que diré disbarats.
No, dona, has esmorzat prou com per fer ara
sí,
una, a les 11
sí, sí.
i 13 minuts del dematí?
He tingut
fer...
temps d'esmorzar 2 i 3 vegades.
El Josep ha portat 2 ampolles. No diré encara quines ampolles són. Jo crec que, com a mínim, una d'elles, i jo crec que és molt coneguda, l'altra potser no tant, però... això és el mateix que es deu trobar ell quan fa aquest examen. Li posen dues... El que passa és que, clar, no veus quines ampolles són ni veus res
ja
més que el que t'estàs trobant.
Les copes són exactament iguals.
Són similars, sí.
Ah, no,
sí, sí,
veus? Mira, veieu? Em podeu enganyar amb facilitat.
Ah, no, entre elles sí, són iguals.
Ah,
sí, sí. Són similars a les que ens trobem el dia del concurs, també.
Per on hauria de començar l'Olga per intentar treure el màxim de detall possible?
Jo començo sempre pel blanc, però hi ha gent que prefereix començar pel negre, perquè així, doncs, després...
Comencem pel blanc?
Jo el que digui el mestre.
Jo també. I per on hauríeu de començar a intuir pistes? Aquest blanc que li ha servit amb ella...
Doncs primer el color. El color ja ens pot donar moltes pistes. Sobretot, evidentment, doncs, de si es tracta d'un vi blanc o un vi negre, lògicament, però també doncs, del tipus de vi, perquè també et poden posar vins blancs dolços, que normalment ja tenen un color una mica més pujat, un groc més intens, no?, amb algunes tonalitats més tipus mel o una mica ambre, no? I també ens pot donar pista això, doncs, de l'edat del vi, l'estat en el que es trobi el vi, i amb això ho podem lligar també doncs, a la collita.
Ara, per exemple, l'Olga està mirant el vi, i a tu què és el que destacaries del que deia ara el Josep? És que, clar, és molt difícil, eh?
És
ara,
molt ja complicat.
Estic posant un compromís.
Estic veient que no és gaire groc.
És un groc pàl·lid, no?, diguéssim. No,
sí,
no és molt intens amb color, no?
No és transparent, clar, sí que té una mica de tonalitat. El que no em puc imaginar com pot saber l'edat d'aquest vi tan sols mirant-lo
així.
No,
només, no, és com un seguit de pistes, no?, el que dèiem abans. És a dir, el color et diu una cosa, llavors tu ho corrobores amb el nas i amb el
tast. I si hi ha més o menys bombolla, també?
Això és una pista bona. És a dir, normalment els vins que són molt joves, els hi queda una mica de gas carbònic.
En té poc.
Estat acabat
pot ser que en tingui poc.
Sí, però és a dir, si tractant-se d'un vi blanc que tingui una mica de gas carbònic, ens dona pista
bé,
que és un vi blanc
bé.
Molt jove. Per tant, seria de la collita del 2013.
Val.
Per exemple, es tracta d'anar deduint, simplement.
Estava a punt de dir 2013, jo.
Ara tu ja passaries directament al que seria ensumar-lo?
Sí, bueno, també mires una mica que sigui...
Això que el moveu sigui... així, que no cau...
Sí, sobretot que sigui net, brillant, és a dir, senyal de que no té cap mena de defecte. La llàgrima, és a dir, quan tombes la copa, la llàgrima que cau a través del vidre et pot donar una mica una pista del grau alcohòlic. No? Si la llàgrima cau molt lenta i a poc vol dir que té un grau alcohòlic més elevat. Això et parla també de zones, no? De la zona d'on pot provenir el vi.
Home, no va gaire ràpid, no?
No, aquesta...
Ah, sí?
Bueno, un mitjanet. Clar, llavors es tracta molt de tastar per comparació, no? Clar, si és el primer vi que mires la llàgrima, doncs és complicat, no? A mesura que has anat tastant, doncs ja tens una mica la comparació.
Feu una ensumada, a veure què és el que us porta al cap. Si us venen aromes de fruita, si us venen alguna cosa en particular al cap. No ho sé, l'Olga fa cara de pòquer.
Sí, ni idea.
Josep, dona-li alguna pista del que has trobat tu.
Bé, el primer que trobes amb nas, fas una ensumada amb copa parada i el que detectes és una mica la intensitat del vi. És un vi amb unes aromes molt marcades, no? Té olor, és a dir, fa olor, que és la primera cosa. Llavors també intentes buscar, doncs, amb això, amb el concurs, doncs, si té fusta, si no té fusta.
Ara tu l'estaves remenant una miqueta,
sí,
perquè això potser fa que surtin més a les fragàncies.
El moure el vi fa que els aromes surtin.
Amb molta velocitat.
I sigui més fàcil de
trobar-los. És com si batés un ou i fa una mica amb el vi.
Però quan no tens la pràctica és molt difícil batre aquest ou dins de la copa.
Aquí sobre la taula vas fent així.
Va.
Estem ara...
Aquest curs accelerat.
Sí,
I aquí potser notes una mica més els aromes, ara.
És més intens, ara, molt més.
Ah, el remenar, doncs, l'oxigen empenya
els aromes. Gent, Josep, pensa, si jo em compro un vi que té molt de gust, molt d'aroma, i després el tasto, i no m'ha quedat en un no-res. O al revés, vins que de vegades tenen uns aromes que no acaben d'acompanyar, el que després és en el gust en boca.
Sí.
Això s'ha de valorar més o menys, o són simples circumstàncies?
Sí, això és important. L'important d'un vi és que tant amb nas com amb boca el missatge sigui el mateix.
Val.
En quant a intensitat, en quant a tipus d'aroma...
Sisplau, tasteu-lo, va, que em feu ara gruar, a veure què us sembla o quines són les coses que us porta aquest vi.
L'hem begut, no l'hem escopit.
Perquè no teníem escopidera, si no. S'hauria pogut donar l'opció i ara us l'he fet empassar.
Vaig a tastar una mica més,
bé,
no fos cas.
I tant. Una mica és quedar-te amb les sensacions que et deixa aquest vi, no? A nivell de tast, un tast professional, sí que doncs, vas a buscar les famílies aromàtiques, tal, que et van donant pistes, no? Però a nivell del consumidor, que és cap on hem d'anar, crec, també, no? És una miqueta quedar-nos més amb les sensacions generals. És a dir, per no fer d'aquest món un món tan elitista.
Hi ha gent que diu, jo no hi entenc de vins, T'ha agradat o no t'ha agradat? Si no t'ha agradat, no passa res.
És el més important.
Passa al següent i no, o aquest no el compris, saps? Mm-hmm. Allò. O m'agrada un tipus de vi així, cap problema. Jo te'n recomano algun que pugui ser així. Una mica et trobaries així
una
si estiguessis en una botiga i haguessis de plantejar-ho?
Una mica és això, és intentar trobar el vi que agradi a cadascú. Mm. Simplement. I sobretot no oblidar-nos de que el vi doncs, és un producte tradicional a casa nostra, és un producte molt lligat amb la cultura. Fa molts anys que aquí estem fent vi. I en els últims anys sembla doncs, que el vi s'ha allunyat una miqueta no, del poble. Jo crec que l'hem de tornar a acostar, a tornar a fer del vi doncs, un element festiu, que és el que és, no? I deixar-nos estar tant d'anar doncs, a buscar aquests aromes. Això ho deixem quan fem un tast professional.
El següent que feu és identificar 5 productes relacionats amb el món mm-hmm. vinícola. Com sí. seria aquesta prova?
Doncs llavors, un cop has fet el tast del blanc i el negre, el que et posen són 5 copes, on hi ha doncs, 5 productes que poden ser des d'aiguardents, licors... Bueno, i llavors, doncs, tastant-los, sense igualment, sense saber el que és, doncs has d'intentar dir el màxim de coses.
T'ha agradat aquest vi blanc, Olga?
M'ha agradat. Mm. Passava ràpid, però se m'ha enganxat a la gola.
Vale. Mm-hmm. Això és senyal d'un vi jove. És a dir, un vi jove és un vi àgil, un vi que passa ràpid, però que, en aquest cas, aquest enganxar-se a la gola és degut a l'acidesa. És un vi que ve d'una zona freda, molt freda, en el qual doncs, els vins són molt marcats per aquest nivell d'àcid. No? Mm.
Perquè no els ha tocat tant el sol.
No els ha tocat tant el sol, la maduració és molt lenta i queden nivells d'acidesa elevats, cosa que fa que aquests vins, doncs, fins i tot i ser un vi blanc jove, sense envelliment, doncs el puguis fins i tot, jo crec que estarà més bé l'any que ve que no pas aquest.
Si és d'una zona freda, l'hauríem de prendre més fred?
No té a veure, això té a veure més amb el tipus de vi que és. Quan un vi és molt jove, té nivells d'acidesa més elevats, llavors s'ha de refredar, perquè aquesta acidesa no arribi a molestar.
Uh-huh. És un vi gallec, uh-huh. es diu Albariño de Fefiñanes, sí. és bastant famós aquest entre els fans de l'Albariño, uh-huh. i després tastarem el negre, eh? Uh-huh. Encara no el dic. Però en el tast, en el que t'ha semblat tot això, ara que t'hem dit d'on venia i tot això, lligaries una mica caps i diries sí, alguna vegada aquest ha estat Albariños o alguna vegada aquest ha estat...
L'he reconegut... No he reconegut absolutament res, ho heu notat. Però sí que havia tastat el Albariños i ara que m'ho dieu, ho identifico, el recordo com un gust que ja havia tastat altres vegades. Suposo que tots s'assemblen. O hi ha bodegues sí, de la tenen... zona que volen marcar la diferència.
Tots tenen tocs de similitud, perquè de fet és la mateixa varietat, però el que sí que canvia molt són els tipus de terra. No? Aquest celler és un celler que estan fent vi des del 1904, tenen 110 anys d'història. I Galícia és una terra, és un país on fan vins blancs superinteressants. Mm. Tenen un terreny, un clima ideal per fer aquest tipus de vins.
A l'examen també et fan fer una proposta de maridatge. Mm-hmm. Qualsevol plat té una beguda que lliga més que una altra?
Hi ha plats de tot. Depèn molt dels elements, dels ingredients que porti. Sí que hi ha ingredients doncs, que tenen maridatges ideals. Però, en general, primer de tot, dir doncs, el que comentàvem abans, no? Que el millor maridatge doncs, és el que cada client li ve més de gust en aquell moment. Perquè també és molt complicat, quan vas a dinar o sopar fora, clar, no demanes mai el mateix. Llavors, fes un maridatge. Bueno, és que és molt difícil. Hauríem d'escollir 4 vins diferents, no? Pels primers i pels segons plats. Llavors, el que recomanem sempre és escollir el vi que més de gust et vingui en aquell moment. Mm. Però si has de fer un maridatge, doncs hi han diverses opcions. És a dir, per un mateix plat poden haver-hi més d'una opció.
Heu de trobar errors amb una carta de vins, és la quarta prova. Quina mena d'errors?
Doncs és a dir, et posen el nom, la referència d'un vi i et canvien la denominació d'origen.
Ah, val.
O et canvien les varietats, val. Per exemple, o la collita. És a dir, et posen una collita que aquell vi encara no havia sortit al mercat. I et posen 10-12 vins i has d'anar detectant.
I la prova de decantació, en què consisteix?
I la decantació doncs, és un exercici que fem amb alguns vins negres amb llarg envelliment i que porten molt temps a l'ampolla i que de manera natural doncs, fan sediments. Llavors la decantació es tracta de passar el vi de l'ampolla amb una gerra per eliminar aquests sediments, no? En definitiva perquè el client doncs, el vi se'l begui totalment net. I llavors, doncs bé, és fer aquesta prova davant d'un jurat, et donen un temps de 5 minuts, i bé, doncs has d'agafar el vi, presentar-lo i fer tot el procés de decantació, però amb el temps aquest ajustat de 5 minuts. Mm.
El Josep compatibilitza totes aquestes ocupacions, que és la d'estudiar moltíssim, m'imagino, per fer una prova com aquesta, més de ser gerent del petit celler de Manresa, que és copropietari del restaurant al centre de Castellfollit del Boix, al Bages, i professor d'hoteleria i de gestió d'empreses vitivinícoles. Vol dir que això és un tema aquest que va cada vegada més a l'alça, el de la gent, intentant obrir els seus propis negocis de vins, traient una altra vegada aquest orgull que em deies tu dels vins fets a la terra i fets a casa, i que també es nota que hi ha cada vegada més gent interessada, no?
Sí, la veritat és que de fa uns anys cap aquí el món del vi ha tornat, no? Ha fet un pas endavant. La gent s'apunta a cursos de tast, s'apunta a tastos, s'interessa molt pel món del vi, cosa que és, jo crec que és positiva per tots, no? Com més interessi, com més agradi, com més en sàpiga la gent, doncs millor per tots.
I tu, que t'hi trobes molt amb això i que també estàs de cara al públic, hi ha molta gent que li fa por i diu, és que jo posa'm el vi que et sembli bé. Vull dir, no vol entrar-hi en aquest tema. En canvi, de seguida tens una marca identificada de cervesa, o de seguida tens una marca identificada del... Abans parlàvem de begudes ensucrades, no? Uh-huh. En canvi, amb el vi sembla que hi hagi durant anys un cert elitisme, i la gent que tastava el vi, potser de la manera que es feia professional, la gent tirava d'esquena, no hi acabava d'entrar del tot.
Sí, és el que comentàvem abans. Jo crec que és un problema, perquè en definitiva és el que dèiem, el vi és un producte que a casa nostra és mil·lenari, no?, també. I bé, doncs el que hem de fer és tot el contrari, és mirar d'acostar més el vi als clients, al públic, perquè no faci aquesta por, no?, aquest respecte. A vegades veus o assisteixes a un tast de vins i, bueno, doncs, si no estàs molt posat amb el tema, dius, jo no sé de què m'estan parlant. Mm-hmm. Vull dir, vocabulari tècnic complicat, vull dir, cada cosa al seu lloc, no? I quan es tracta de vendre vi i de servir vi, jo crec que ho hem de fer molt més planer, tots plegats.
Jo crec, l'altre dia ho parlàvem amb uns amics, que de vegades el vi té el hàndicap que no és una cosa que obris i tornis a tancar fàcilment, com et pot passar, doncs, amb altres begudes. Quan has obert una ampolla de vi, és per intentar que no se't... Això ho recomanes, tu, obrir una ampolla de vi i deixar-la tapada a la nevera i anar-la prenent durant més dies?
Home, depèn del vi. L'ideal d'un vi és obrir i acabar-lo. Perquè, doncs, així no té aquesta evolució, no? Perquè sí que és veritat que el vi és un ser viu. I un cop l'obres, entra en contacte amb l'oxigen i comença el seu procés d'evolució.
I t'imagines una indústria que fes vins amb tamanys de petites dosis, és a dir, d'una sola dosi, com passa de vegades en els aeroports o en alguns restaurants que et serveixen aquelles ampolles?
El que passa és que és complicat, perquè doncs, bueno, el anar amb ampolla més petita, també el tant per cent d'oxidació del vi és més elevat. És a dir, l'ampolla ideal, de fet, pels vins, perquè evolucionin més paulatinament, doncs és la de litre i mig, no?, que es diu el Magnum. Llavors, com més petit és l'envàs, més ràpid evoluciona.
El que passa és que el vi potser no ha entrat tant a la gent jove com ha entrat la cervesa, per exemple.
Jo crec que aquest és un problema, també, doncs, perquè això, doncs, perquè la gent jove prefereix tirar cap a refrescos, begudes ensucrades, i la cervesa, doncs, poder, doncs, perquè és més versàtil, etc, pel format, també pel màrqueting. Jo crec que hem d'intentar acostar el món del vi al jovent, també.
Ens queda poc temps d'entrevista. Has portat una segona ampolla de negre, sí. I voldria que directament ens expliquéssiu quan la tasteu. Jo crec que és un bon resum, de vegades, el que ens deia ell sobre el territori,
sí.
Sobre el que acaba passant amb el vi. Uh-huh. El Barinyo, us imagineu tots com és a Galícia, com són les vinyes de Galícia. L'altre vi que ha portat, ja ho dic directament, és un priorat. Tothom es fa una idea de seguida del priorat, que són aquelles muntanyes amb llicorella, que fan aquelles feixes que la vinya ha de patir més perquè li entri aigua.
Pateix moltíssim la vinya i l'elaborador, no? Doncs perquè està en unes pendents, un terreny molt, molt difícil de treballar, i en definitiva això es transmet al vi després, no? Són vins aspres, ben entès, una espro ben entesa, són vins durs, són vins que es nota que tenen molt treball al darrere.
Moltíssim. Fins i tot el color ja té molta més intensitat.
Sí, és una intensitat de color molt elevada.
Més llavors, de cirera, no? Aquí ja
sí, té tocs
cosa.
De vermell cirera, més notes d'envelliment. Es nota molt el treball, no? El treball que fa la gent del Priorat, que realment és una terra molt difícil de treballar i molt dura, però llavors ens dona, per mi, uns dels millors vins del món. Mm-hmm.
Amb això també t'ho volia preguntar. Trobes que els vins catalans estan prou ben valorats pels catalans?
Jo crec que poder ens valoren més bé fora que aquí mateix. És a dir, tenim, en aquest país fem molt bons vins i poder tenen més bona premsa fora que aquí, tot i que s'està fent bona feina. Mm. D'uns anys cap aquí, doncs el Priorat mateix, els vins del Bages, els vins de l'Empordà, bé, de totes les zones, elaboradores, comencen a ser reconeguts i a obtenir el prestigi que mereixen, perquè aquí fem molt bon vi. Molt bon vi.
I tu, que també tens restaurant, no trobes que de vegades les cartes dels restaurants cansaven molt dels que volen els clients i que saben perfectament què volen els clients, sempre acaben posant aquells vins de fora, que són més clàssics, perquè saben que potser culturalment és allò que sempre vas a buscar, no? En cas de dubte, posa'm un Rioja.
Clar, el que passa és que és complicat. Jo crec que és el que hauríem d'intentar, és com es fa a altres indrets del món, que és... Bueno, doncs donar a conèixer els vins primerament de la zona, és a dir, si tenim un restaurant doncs a Manresa, posar vins del Bages, evidentment, doncs perquè el visitant que et ve de fora conegui el producte de casa, però també jo el que sempre dic és que el vi tampoc no té banderes. És a dir, com em deia ahir el Sergi, un company, abans de les fronteres el raïm ja hi era. Per tant, això són coses que hem anat fent nosaltres. Mm. Llavors, bé, jo sóc molt defensor dels vins de casa, dels vins d'aquí a Catalunya, però bé, us he portat un Albariño. Per què? Doncs perquè és un vi que expressa molt bé el territori de Galícia, que fan uns blancs doncs bestials, no?
Per tant, és el que deies, la copa defineix perfectament un territori.
Exacte.
Sense mirar-nos les fronteres, sense mirar-nos, si ho voleu pensar d'aquesta manera, les fronteres naturals de cada país, sí que ets capaç d'acabar resumint com és cada zona per al que has pogut estar.
En funció del que ens dona el vi a la copa.
La setmana passada amb el Basteu vam fer un especial, un consultori de vins, perquè en vam parlar llarg i estesament, però abans de que marxés el Josep Pelegrín m'agradaria que ell em digués tres o quatre sorpreses, tres o quatre coses d'aquelles que potser recomanaries a la gent perquè faran un paquet i s'aniran de vacances i passaran uns dies en una terrassa i diran m'emportaré tres o quatre ampolles, però que recomanis diferents, potser un blanc, un rosat, un negre, fins i tot si et ve de gust algun cava o algun altre, però que per tu hagin estat sorprenents o que en aquest any que t'has dedicat a estudiar tant, hagis dit mireu-vos-ho a veure amb carinyo, que és una recomanació personal teva.
Bé, doncs, de cava podem quedaria amb un Oriol Rossell, Gran Reserva, un Brut Nature, que és realment espectacular. I ara a l'estiu, doncs el cava és un producte que també dona molt joc, no? Mm. Doncs perquè doncs, se serveix fresquet, la bombolla convida a la festa, també, que això és molt important. Pel que fa a vins negres, doncs... Bé, una mica el vi que he portat avui, no?, que és el Bellmunt, de Mas d'en Gil, un vi de la vila, del Priorat, que és un negre que té tota aquesta expressió, aquest caràcter del Priorat, però sense oblidar-nos la dolçor, la maduresa, que també obtenen els vins del Priorat, no?, gràcies al llarg envelliment. Rosats, un rosat sorprenent que vam tastar l'altre dia, també amb un missatge molt clar al darrere. És un rosat fet amb sumoll de la casa Soler Givert, del Bages, una varietat autòctona del Bages que s'està començant... Bé, fa molts anys que es treballa, però s'està tornant a donar la importància que tenia, que tenia anys enrere, i des de Soler Givert doncs fan un rosat molt melós, molt golós, és com un carmelet, que realment amb un punt de frescor doncs ve molt de gust.
I et queda, si vols, un blanc per recomanar-nos.
I de blanc, doncs, bé, quedant-nos també per aquí als voltants de Barcelona, doncs, es quedaria amb un Penedès, un xic de la casa Agustí Torelló i Mata, un blanc amb xarel·lo, li dona una mica d'envelliment amb els llevats, amb les lies, que fa doncs que tingui el punt de frescor, el punt de cítric, el punt de doncs això, no?, que ben fred et ve molt de gust a l'estiu, però molt més complex que els típics blancs.
Prenem nota, Olga, perquè ella a partir del divendres començarem a fer una secció dins de l'Ensutran Fora, d'11 a 12, que parlarem de sortir a menjar, de sortir a beure bé. Per tant, el Josep ja ens ha donat les primeres pistes per inaugurar la secció divendres. Josep Pelegrín, que tinguis molta sort. Enhorabona per el premi. I moltes gràcies per haver-nos portat a tastar avui aquests dos vins i les teves recomanacions. Gràcies i bon dia.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.